El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya.
Jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, on te vaig?
A la muntanya!
Molt rebé, mainada i quitxalla! Caram, com es nota que sou de la generació X i que veieu el Club Saber 3, eh? Hola, automàtic! Però vigileu perquè ara vindrà l'Omega 0 i ens farà la pirula. Per què? Perquè ara hem de complicar una miqueta més el joc i ara ja no anem a la muntanya. Ara anirem d'excursió al riu, d'acord? Doncs vinga, anem d'excursió al riu tots! Jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, on te vaig?
A la muntanya!
No ho heu entès, no ho heu entès. Ara ja no anem a la muntanya, ara anem d'excursió al riu, perquè dalt de la muntanya hi feia molta calor, i en canvi en el riu ens podrem banyar, i estarem fresquets, i farem xip-xap amb el flotador del Petitó, eh? I tirarem pedres i veiem quina rebota més vegades damunt l'aigua. Doncs vinga, som-hi, recordeu, el riu, no la muntanya. Jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, on te vaig?
A la muntanya!
Nanos, no, que sou talossos i mordegassos. Però bueno, és igual. Bé, el que farem serà tindre un amic que es diu Ramon. I com que no hi ha ningú que de nombre propi o singular estigui a muntanya, de segur us sonarà d'allò més incoherent, d'acord? Doncs vinga, a veiem si ho feu bé i ara el nostre amic es diu Ramon. Ni al riu ni a la muntanya. Jo tinc un amic que es diu Ramon. Jo tinc un amic que es diu Ramon. Jo tinc un amic que es diu Ramon. Com es diu el meu amic?
A la muntanya!
No, nanos, no, hosti, per l'amor de Déu.
Molt bona nit, oients d'Ona Codinenca. Som els del Centre Excursionista i avui anem a la muntanya i a sobre, avui és un gran dia, com deia el Serrat. Estrenem temporada, una més, que també la farem programa setmanal com la temporada passada, i a sobre estrenem estudis, uns estudis, a la veritat, collonuts. Tot i que som el tercer programa que passa avui per aquí, però igualment és tot un honor poder estrenar aquests estudis. I el que dic sempre, i avui ho repetiré perquè comencem la temporada i em fa gràcia dir-ho, doncs el que estic més orgullós és de l'equip que tenim, que jo crec que ja està consolidat i tot. I bé, sembla que parli de futbol, això de consolidat. Deu ser que em trobo malament de debò, perquè disculpeu-me per la veu, perquè avui tinc una veu que no serveix ni per escriure la màquina. Però bé, doncs el que deia de l'equip, vull parlar de l'equip perquè hi ha baixes, hi ha incorporacions, que les persones que volten avui per aquí, per començar a comentar que el Cana i el Miralda s'han intercanviat els papers aquest any. El Canadell passa a tenir el títol oficial de tècnic i el Miralda doncs, passa a la reserva, ha dit que vol reposar, que surti el vespre, que bé, està enfeinat. Però Miralda, vull que sàpigues que la feina que has fet aquests anys ha estat insuperable. Només una cosa, el fet de dir el primer dia, Ramon, jo et faré de tècnic, em vas treure un pes del damunt que no t'ho pots ni imaginar, o potser sí que t'ho imagines. Doncs això, el Canadell el tenim per aquí voltant de tècnic i avui el programa començarà amb la secció de la colla el dimecres amb el Josep Montbrú i aquí tenim per aquí també és el Toni Verdaguer, que avui no farà el cim del dia, és un combinat que comenci el Josep, que tenia més material, però el Toni ens ve a fer un homenatge a un home amb motxilla, una gran persona també, el José Antoni Labordeta, que com bé sabeu ha mort aquest cap de setmana, i doncs el recordarem també. I el que us deia de l'equip, el migdia parlava amb el Toni i em deia això, que vindria el Josep i que ell vindria a veure els estudis nous, i a la tarda em truca i em diu, tu, diu que això de Labordeta no tinc cap parris, com m'ho pelo jo, i per tant així pim-pam i pum, i aquí tots a fer ràdio. I seguirem el programa, que ja ho he dit, que és el primer que fem de temporada, doncs ho repeteixo. Per si algú s'incorpora tard, hem engegat aquí el 107.2 i si algú ens escolta per onacodinenca.cat, doncs també ens pot seguir. Per ser el primer, sempre fem una cosa especial. I avui anirem en dos moments puntuals, anirem a la muntanya. El primer moment em fa molta il·lusió, perquè les persones que han lligat amb el tema són molt grans també. Farem un petit homenatge a una gran fita que van fer uns catalans fa 25 anys i estic parlant de la primera ascensió a l'Everest. Ens acompanyarà via telefònica en Conrad Blanc, i qui va contactar amb en Conrad Blanc doncs no podia ser un altre que en Josep Vidal. Ja sabeu que també és un malalt de ràdio i ho va lligar ara a finals d'agost es va trobar amb el Conrad Blanc i van lligar per començar temporada xerrant amb ell. I comptàvem que seria aquí, però bé, el tindrem per telèfon i xerrarem de fa 25 anys quan van pujar a l'Everest. Ja ho veieu, dos grans de la muntanya, un a nivell local i un altre a nivell més nacional. I l'altre moment en què acabarem el programa, com ja sabeu, s'acaba l'estiu, suposo que ho heu notat, jo sí que ho he notat, ja he fet el primer constipat de temporada amb la primera pluja. Doncs què passa a l'estiu? Que els ramats de bestiar baixen de les muntanyes i venen cap a les planes. Doncs això, qui millor per parlar-ne, tindrem el Salvador Rovira, que ja va venir a la temporada passada i van quedar mitges, com passa moltes vegades, i avui seguirem amb el tema que ens explicarà coses sobre la transhumància, el concurs de gossos d'atura, que faran d'aquí 15 dies a Castellterçol, i ens explicarà tot el que estan muntant aquí al poble del costat. I de la sorpresa que tenim sobrevinguda, que ens ha vingut, diguem, no imposada, amb molt bon grat ho hem agafat, ens ha vingut imposada des de la direcció de la ràdio, ens tindrem la metodologia a dins del programa Anem a la muntanya amb el Pep Acosta, que ens informarà de les previsions per la setmana que hi haurà aquí a Sant Feliu. I els de la colla el dimecres ja han estat tots amatents a veure quin temps faria dimecres per veure com aniria l'excursió. Doncs el Pep ens farà això, la secció meteorològica, que compartirem junt amb el programa del dijous a l'Andreu Huguet, que farà la previsió del cap de setmana i més extensa de cara al dijous, que seguirà explicant el temps que farà pel poble i les contrades. I fins aquí jo, que ja callaré bastant, perquè ara agafa la veu la colla el dimecres amb el Josep Montbrú.
Bona nit a tothom. A les seguidors del programa Anem a la muntanya, estem d'enhorabona. Ona Codinenca fa estrena d'unes noves i modernes instal·lacions en el bonic edifici de Can Buixó. Esperem que les retransmissions us arribin amb el màxim de bon so possible. La colla del dimecres del Centre Excursionista està de nou amb vosaltres per donar a conèixer les boniques excursions d'aquest estiu. Ens n'anirem a fer una volta pel circ glaciar dels Pesons. Hi farem el pic de Pesons, el pic de Ribuls i el pic del Montmelús. El majestuós circ glacial de Pesons aixeca pel damunt de l'estació de Grau Roig una esplèndida muralla de 10 quilòmetres de llargada. Formoses crestes rocoses dificulten la seva travessia, obligant a fer variades travessies pel seu entorn. Les parets del Gargantillà i Ribuls ofereixen interessants possibilitats d'escalada, sobre una alçada de 200 metres. Una bona xarxa de camins permet fer un bonic recorregut pel voltant del circ, contemplant els nombrosos estanys d'altitud, una trentena aproximadament, que es troben escampats al mig dels plats florits al voltant de l'estació d'esquí. El punt culminant del circ de Pesons és aquesta muntanya coneguda també amb el nom de Pic de Gargantillà, de 2.864 metres, amb la seva paret nord i defensada per monòlits i arestes molt retallades que composen, junt amb les veïnes crestes de Ribuls, fan un decorat esplèndid d'alta muntanya. La nostra intenció va ser de fer un recorregut circular ascendint i vorejant aquest espectacular circ. Sortim de l'estació de Grau Roig amb dos vehicles 4x4, dirigint-nos al primer estany de Pesons, on tenim aparcament. Voregem el primer estany i la riera per diferents punts, arribant al centre d'aquest grandiós circ. Seguint el GR7, arribem a l'estany Forcat. A pocs minuts passem l'estany Rodó i l'estany del Melijà. Després d'uns estanys reblers de sediments, arribem a l'estany de les Fonts i a l'estany del Cap de Pesons. A mesura que ens anem enfilant muntanya amunt, l'espectacle va creixent. Els estanys treuen el cap de les seves raconades, omplint el paisatge natural amb una bellesa molt resplendent. Es presenta una impressionant tartera que amb bones sigues-agues anem ascendint. Fem petites parades per alleujar el nostre cansament. Una bonica sorpresa ens esperava al capdamunt de la collada de pesons a 2.775 metres. Un bonic ramat de cabres pasturant. Una d'elles es va fer una mica pesada amb nosaltres, llepant la nostra pell molla de l'esforç fet durant la pujada. Seguidament, el GR progressa per la cresta en direcció al sud, per arribar a l'avant cim a 2.838 metres i després fins a dalt al cim a 2.864 metres. La grandiosa panoràmica des d'aquest cim és realment gratificant, contemplant infinitat de muntanyes i pics, alguns d'ells coneguts per nosaltres. També descobrim innumerables serralades a la llunyania, entre elles la Maladeta, amb el punt destacat de la Neto, el Carlit, la Pica, els Pics del Peric, etc. Seguim la carena principal, fent una petita davallada i arribar seguidament al cim del Pic de Ribuls o de l'Àliga, Àguila, a 2.827 metres. Ens acostem al pas de Ribuls, lloc de grimpada o escalada. Nosaltres decidim de buscar una altra solució per no ascendir a les perilloses crestes. Davant nostre tenim un vertiginós descens molt empinat, al qual accedim de baixar-lo. Amb molta prudència i parant atenció, ho logrem. A meitat de camí, un corriol penjat a mitja muntanya ens mena cap a l'esquerra, assolint al cap de poc el cim de Montmelús a 2.782 metres. Gran panoràmica cap a l'oest, destacant l'altiu pic de la Muga, l'estany gran i petits del Montmelús al fons, i sobresortint pel damunt la llargassada Tosa Plana de Lles. Seguim la collada de Montmelús i baixem seguidament al Circ dels Collells per dirigir-nos de nou al lloc de sortida, a l'estació de Grau Roig. Hem fet un recorregut de 10 km 350, un temps efectiu de 3 hores 40, un temps total de 6 hores 41 i un desnivell de 815 metres. Meravellosa excursió portada a terme per 7 membres de la colla del dimecres amb un dia molt assolellat. Fins a la propera. Adeu-siau a tothom.
Molt bé, doncs seguirem anant a la muntanya i com dèiem abans, ara fem un record pel José Antonio Labordeta amb el Toni Verdaguer que ha volgut venir, tot i que no li tocava per quinzena, però al començar temporada doncs ha dit jo també vull estrenar aquestes cadires amb rodes que em sembla que ens hi farem mal per aquí.
Sí, sí.
Doncs Toni, tot teu.
Molt bé, doncs com sabeu ahir va morir José Antonio Labordeta, que era un aragonès de Socarreu, i bueno, hem fet una mica de glosa de la seva vida, sobretot arrel d'aquell programa que es deia Un país en la motxilla, que molts de vosaltres haureu vist. I diu així, José Antonio Labordeta era un aragonès llarg i ample. Dins d'ell hi cabien moltes persones, el poeta, el novel·lista, el periodista, el professor d'institut, l'activista cultural, el cantautor, el presentador de televisió, el polític o el líder moral d'una generació decisiva en la història d'Aragó. Però per molts de nosaltres, per la gent de Anem a la muntanya, ens interessa sobretot ressaltar aquell guia entre caminant i antropòleg que va aplegar una nombrosa audiència en aquella sèrie de 30 capítols de televisió que es titulava Un país en la motxilla. Una sèrie més que digna, plena d'humanitat, de converses casuals, de paisatges rurals que mai tenien el glamour d'una postal, de pobles abandonats per la manca de futur. Va retratar una Espanya profunda, humil però cordial, silenciosa però arrelada a la terra aspra. Era un programa fet a mà, que brillava en la televisió on normalment proliferen tants programes d'usar i llançar, paternalistes i cutres, programes escombraries. Vivim en un món tan egoista que reivindicar la bondat d'algú pot sonar rar, una mica cursi, inclús estrany. però essencialment José Antonio Labordeta era un home bo. Que descansi en pau. Acabo amb un verset d'una cançó himne que va fer ell mateix i que ha resultat ser gairebé un himne nacional de l'Aragó. Hi ha una estrofa que diu: Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. José Antonio Labordeta.
Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya, mi frente, y tú que estás.
Molt bé, doncs, una tierra para la libertad, diu Labordeta, i l'hem estat escoltant una bona estona també, perquè a vegades en aquests moments que posen música per la ràdio, doncs aquí dins no es para. I ara mateix estem localitzant el Conrad Blanc, que ja ens acompanya també el Vidal, el Josep. Bona nit, Vidal.
Hola, bona nit.
Ens has fet suar aquí dins, eh?
Sí,
tot i que està plovent. Doncs ja el tenim per telèfon, el Conrad Blanc. Conrad, bona nit, ens sents bé?
Sí, molt bé, bona nit a tots.
Hola.
Hola, bona nit, Conrad.
Doncs estem aquí amb una colla de muntanyencs, diguem, si més no els socis del centre excursionista, que això, el dia que vam dir que fèieu això, que es commemoraven els 25 anys de l'Everest, vam pensar, doncs, quina manera més bona de començar temporada que parlant amb algun d'aquells que fa 25 anys veieu ser allà dalt a l'Himàlaia, no? I bé, el Vidal, doncs, va combinar-s'ho per anar-te a trobar i et tenim aquí per telèfon, que un plaer, poder-te escoltar avui aquí en directe des d'una Codinenca.
Molt bé, salutació a tots i... Doncs també molt bona energia temporal i sento no poder compartir personalment amb les persones que avui us acompanyen, però almenys podem mantenir la conversa que tenim.
Molt bé, Conrad, mira, sóc Josep Vidal, que ens vam conèixer allà dalt al Pedraforca.
A Gòsol, exacte.
A Gòsol, de fet. De fet, ens vam conèixer a Gòsol i vam compartir el nostre Everest pujant al Pedraforca, en aquest cas, no?
Molt bé,
Llavors...
una bonica ascensió.
Sí, una bonica ascensió. Llavors, doncs, tenim més o menys una mica d'entrevista preparada, però jo, pel meu compte, perquè l'entrevista l'ha preparada aquí un company que es diu Joan Font, jo pel meu compte et voldria fer només dues preguntes.
Davant.
En la vostra expedició a l'Everest veu optar per anar pel cantó nord, o sigui, per la vessant del Tíbet, quan d'entrada més o menys sembla que és més difícil que la via que es fa pel Nepal, no? Tant en l'expedició que no veu fer cim, com en aquesta que ja veu arribar a fer el cim. Per què veu triar la vessant del Tíbet?
Nosaltres ja portàvem uns quants anys fent expedicions a diferents massissos de l'Himàlaia i altres serralades, no? I a mi personalment, amb els meus companys també, sempre ens ha agradat buscar zones que, diguem-ne, com a l'aventura, també és limitada, però sí que tingui una certa, tingués una certa innovació en aquell moment, no? Posin llocs que no fos massa coneguts. El Tibet, per nosaltres, era un descobriment en tots els aspectes, tant des del punt de vista muntanyenc com des del punt de vista cultural i com a país. Per tant, perquè fins a l'any 80 pràcticament, no pràcticament, estava tancat totalment a expedicions estrangeres. No? Llavors, nosaltres ens vam assabentar que això seria imminent l'obertura del costat nord de la muntanya, i cal pensar que aquí també tenia un aspecte històric molt important, perquè les primeres expedicions que van arribar els anglesos molt amunt, als anys 20, tots coneixem la història del Hedwig i el Mallory, doncs estaven fetes des d'aquest costat. Llavors hi ha unes històries maquíssimes, doncs, de superació, de, doncs, també fins i tot sempre s'ha parlat si bueno, no arribar al cim. M'haguessin pogut arribar en aquella època des de l'alçada que estaven i les condicions que estaven, però tenia un gran valor per moltes, per tots aquests motius que explico. No? Llavors això va fer que doncs, comencés a fer els tràmits per aconseguir doncs, el permís per aquest costat. No? I de fet vam ser dels primers occidentals en el Tibet i també doncs, de fer aquesta dia que des d'aquestes expedicions històriques pràcticament no s'havia repetit més perquè no s'havia repetit els intents. Sí que els xinesos hi van arribar els 60 en dubtes, perquè va ser una expedició en la qual no hi ha testimonis, i l'any 75 sí que van arribar i van posar el tripleder que ja és conegut amb algunes fotos posteriors. No? Per tant, tot plegat això feia que reunís molts atractius i realment no es va decebre en res. No? El fet de tornar pel mateix costat ja era una qüestió de mantenir el mateix equip, mantenir el projecte el més aviat possible, una segona oportunitat. Per la costat de Nepal, doncs, els permisos necessiten més temps, almenys si vols anar com una expedició autòctona, no? Si vols anar doncs, formant part d'altres grups, hi ha altres possibilitats. Nosaltres ens agradava repetir el mateix equip, i llavors vam negociar des del Camp Bas, el moment que el recordaré sempre, doncs, el 14 d'octubre del 83, renunciàvem al primer intent, per la primera expedició, doncs el mateix dia ja demanava permís a les autoritats xineses. Llavors va ser quan es van dir l'estiu del 85. En aquell moment, amb tota la il·lusió i les ganes, vam acceptar l'estiu, com podem comentar al llarg d'aquesta entrevista, té pros i contres, però era la primera oportunitat que ens donaven, la vam acceptar i finalment va ser la bona.
La vau aprofitar, finalment. Molt bé, molt bé. Llavors, un altre dubte que sempre he tingut, que, no sé, alguna vegada m'he trobat anar a fer un cim i que, pel que sigui, no l'aconsegueixes fer perquè aquell dia no estàs prou bé o pel que sigui, i hi ha companys que sí que el fan, no? Llavors, quan es fa una expedició d'aquestes, d'entrada ja es té clar que no tota la gent pujarà al cim. Hi haurà uns que per decisió de la pròpia muntanya, d'alguna manera, seran els que tindran la sort de fer-ho, si és que realment es fa, no? En aquest cas, us sentiu que havíeu fet el cim tota l'expedició o realment la gent que no pot arribar a fer cim li queda com una mica com de mal gust, no? És possible això o...
És normal que hi hagi la petita insatisfacció personal de no fer tu, perquè tu personalment és el teu repte, no? Cadascú la vida tenim reptes en tots els àmbits. Fer el cim de tots els que anaven allà era la nostra il·lusió. Però almenys jo parlo per mi, i crec que per la majoria dels meus companys, el fet que s'arribés ens vam sentir amplement compensats. Per què? Perquè una cosa és sortir pues, un cap de setmana i fas una ascensió o no la fas... No te la sents teva, si l'altre l'ha fet i tu no, però quan hi és una cosa tan d'un procés que ve, com explico, de fa molts anys, i hem invertit tots plegats perquè ens ho fèiem tota l'organització, tothom té una tasca en un grup d'aquests, històricament parlant sota el punt de vista d'organització, i després quan a la muntanya hi ha un treball de rotació permanent, és a dir, doncs uns van davant per diferents circumstàncies, van fer tres atacs abans del 28 d'agost. Per tant, i cada un d'aquests atacs doncs, era un pas més que feien cap al cim, no? I el que l'estàvem fent, a vegades érem gent diferent. Per tant, tothom anava amb la il·lusió d'arribar, però quan no s'arribava per les raons que fossin, sabia que s'havia contribuït a que el grup avancés, no? Mm. És una mica com els nous aquells partits de rugby, no?, que van fent la pinya tots endavant,
fins que un arriba.
I van guanyant metres, i al final surt un i arriba a la línia final, no? Sí. Doncs això és exactament el mateix, no? Uh-huh. Llavors, després de tants esforços, de dues expedicions que repetíem els mateixos, doncs clar, tot plegat, jo crec que tots ens vam sentir amplament compensats. Sempre hi ha, jo personalment, dius, home, si em preguntes, sí, que m'has fet il·lusió ser-hi, però bueno, jo sé que en aquell moment potser era una tasca, a part de que, bueno, jo, a 8 metres t'has d'aclimatar molt bé.
Sí,
però per això que hi ha uns que s'aclimaten millor que d'altres, i crec que sempre ha tirat amunt el que estigui millor ben aclimatat. Home, jo sabia que tenia també una tasca, doncs, havia dedicat molts esforços a organitzar, a trobar els diners, sense determinades coses l'expedició no s'havia fet, no? Per tant, tots teníem una funció. Jo crec que ens vam sentir molt ben retribuïts pel fet que els companys arribessin.
Molt bé, doncs res, passo aquí amb el company que...
Molt bé, ara bona nit, soc Joan Font, he preparat una mica l'entrevista, a part de les preguntes, doncs, que ja t'ha fet el Josep Vidal. I jo, de tota manera, primer el que voldria també és una mica presentar-te, però hi ha gent que potser Conrad Blanc, doncs igual no, com que d'aquelles coses fa 20 i pico d'anys, doncs. Llavors volia, doncs, explicar que, doncs, en Conrad Blanc és alpinista, va ser president del Centre Excursionista de Catalunya durant 4 anys, del qual continua sent membre, i al igual que també ho és del Centre Excursionista de Taradell. Ha practicat l'escalada i l'alpinisme a Montserrat, el Pedraforca, els Pirineus, els Pics d'Europa i els Alps. Participa en expedicions a Kènia i Tanzània, a l'Indocuix i als Andes. Més tard dirigeix expedicions al Karakorum i dues a l'Everest, l'última de les quals, el 1985, en què assoleixen el cim. Actualment és directiu destacat de l'Estació Andorrana de Gran Valira. Em sembla que és un resum adequat de la teva tasca i del teu currículum muntanyenc, això, no? I fa l'efecte?
Molt bé, sí, una coseta més, però...
Bueno.
He procurat aquests anys, des del 85 cap aquí, sí, doncs mantenir un nivell d'activitat, no potser com altres companys a nivell de 8.000, però sí que he pogut, doncs, bueno, també anar fent el que fa molta gent, no? Que sempre va surts per una activitat molt destacada, però els que fem muntanya i podem practicar i encara doncs tenim força i empenta, doncs l'anem fent a diferents nivells, no? Ha anat sortint força aquests anys i potser la feina que vaig poder, doncs, fa uns quants anys també aquí a Andorra, a Valira, doncs, a Soldeu concretament, doncs m'ha permès estar en contacte amb la muntanya, no? I això també permet estar, sí, practicar tant a l'hivern com a l'estiu.
I tant, en aquesta zona hi ha una colla de cims força macos per pujar, tant a l'estiu com a l'hivern, suposo.
Sí.
Tots els que hem fet de muntanya sabem que a mesura que anem guanyant alçada, a partir dels 1.500-2.000 metres costa respirar, però per descomptat pocs som els que hem arribat, o els que han arribat, perquè jo tampoc ho he fet, dels 6, 7 o 8.000 metres. En aquestes alçades, donar un pas, tinc entès que és per pensar-s'ho, i l'ascens és extremadament lent, oi?
És normal per la contingut d'oxigen, no? O sigui, fins que el Messner va arribar, crec recordar, l'any 75 amb el Peter Haveler, a l'Everest sense oxigen, estem parlant del 75, o sigui, estem parlant, doncs, de 35 anys, no? Doncs es dubtava si a dalt de l'Everest el cos humà podria sobreviure, no? Llavors, vol dir que és un esforç, primer, brutal, d'adaptació i després d'organisme, no? Bé, això val a dir, doncs, que efectivament a partir d'una alçada que per les persones que tenen una constitució normal pot ser 3.500, 4.000 metres, no? L'altiplà del Tíbet, el de Bolívia, doncs ciutats ja amb una certa alçada, a partir de 4.000 metres, doncs sí, ja es comença a notar. I llavors què passa? Que si tu fas un temps d'aclimatació i el teu cos té una resposta normal, doncs pots anar pujant alçada. Però llavors hi ha organismes que per molt temps que estiguin, doncs no s'arriben a aclimatar, hi ha persones que sí, i això ja no és tant a vegades la resistència física. Una persona pot estar molt potent físicament i tenir una adaptació a l'alçada per les raons que sigui, de metabolisme, bona o dolenta. No? Mm-hmm. Llavors, és cert que a partir, doncs, de, si anem pujant, doncs, la meva experiència arriba a 7.000 i escaig, no, no arriba a 8.000, però quasi. Mm-hmm. Bé, doncs, vol dir que cada cosa que facis, doncs, parar la tenda, doncs, moure't per obrir traça, per obrir un tros d'una mica dret, bé, és un sobreesforç, doncs, molt gran. No?
I per...
doncs, té molt de mèrit, en el cas dels meus companys, que van arribar sense oxigen, doncs, haver-ho fet. Ja sabeu que de les extensions que hi ha a l'Everest, avui en dia, això és un tema que a mi em fa molta curiositat, no? Diu, escolta, si l'Everest ara què? Jo, la pregunta que jo faig és, sempre la faig, llavors jo pregunto, i dic, escolta, com l'ha fet el cim?
Sí, sí.
L'ha fet, clar, enxufat amb oxigen des del camp base, ha estirat una corda amb uns xerpes, sí, tot fet com hi va, doncs, bé, amb un sopar ja preparat, o l'ha fet, doncs, d'una forma més esportiva. Sí, sí. No?
I per què no es va plantejar el tema de l'oxigen o per què no es va fer amb oxigen aquesta expedició?
Bueno, perquè nosaltres creiem, home, que té un valor esportiu molt més
no,
alt.
No, per descomptat, per descomptat, i tant.
Aquestes característiques, sí, sí. Nosaltres... això ho vam parlar-ho molt, perquè era un consens d'equip, perquè, clar, té un risc més important per tot, pel cos, per idees possibles que es puguin plantejar, i, per tant, no era una decisió meva ni de la direcció, sinó de tots
de tot
plegats,
el conjunt.
I vam optar per no portar oxigen, primer perquè també logísticament és molt més complicat, estàs sotmès a, doncs, a unes determinades càrgues, això es complica bastant. Això tots vam creure que era molt més, bueno, esportiu i anava més amb la filosofia nostra fer-ho sense oxigen. I ara, per ser puristes, es va utilitzar oxigen per dormir en l'últim campament, perquè l'últim campament, el coll sud de l'Everest, és 8.000 metres, la vessant de Nepal, però per avançar-se al Tíbet, l'últim campament està a 8.450 metres, que és pràcticament, doncs, l'alçada del Lhotse. No? Això què vol dir? Que clar, que aquesta via té una llargada i una potència molt gran. No?
He llegit que en el descens hi va haver, es van retrasar molt amb el temps i que llavors es va haver de fer un bivac. Això, vull dir, realment va ser una situació bastant perillosa, no?
Bé, jo crec que es van viure moments quasi al límit, no? De dir, a vegades la vida, doncs bé, la que se'n diu el vent bufa de cara o favor, i en situacions que es pot sobreviure i altres situacions que la fatalitat s'imposa, no? En aquest cas, doncs, el límit sempre hi és, i no és que el busquis, el risc, no? Sinó que t'hi trobes, clar, perquè ells van sortir al matí, els meus companys, gairebé a les 2 del matí, no? Clar, es va arribar al cim a les 6 de la tarda, perquè les condicions al ser l'estiu, que és el que parlava abans, no s'ha repetit més, l'Everest amb estiu. Això és molt fort, però és així, perquè el clima, entre cometes, és una mica més benigne. El vent no és tan brutal, ni les temperatures tan baixes, però clar, hi ha un tou de neu del Monzó, no? Que fa que l'avant sigui molt lent. Llavors, això sí va passar. A les 12 del matí, l'Òscar estava a 8.700 metres. Ja ho tinc. I va arribar a les 6 de la tarda, no? Això què vol dir? Que es va fer de dia. Es va fer de nit, vaja. I al baixar de nit, doncs, la cosa es va complicar. Hi ha una part molt difícil, que s'anomena el segon esglaó, que són 50 metres, bastant molt drets, que l'Òscar els va haver d'obrir, doncs, amb escalada, no? I al baixar per allà, amb cordes fixes de nit, el Toni Sors es va quedar, doncs, enganxat, perquè va fer el cim amb el Carles Vallès, també, doncs, llavors, bé, allò va haver-hi un problema. Se'l va poder treure, doncs va fer de nit, no? Es va fer de nit una alçada de 8.600 metres. Jo conec molt poques cròniques d'alpinisme que s'hagi sobreviscut a aquesta
alçada. Sí, és això.
La sort va ser que, dintre de tot, era més benigna pel que deia l'estiu, en aquest cas, i van poder fer un forat a la neu i van passar la nit amb el que portaven a sobre, la roba.
No
portava pràcticament ni líquid, ni menjar, ni res. Vam tenir sort encara de connectar la emissora i vam poder mantenir el fil, una certa conversa tota la nit per estimular...
Per mantenir-los desperts, no?
Que no decaiguessin. Llavors va ser, doncs, el moment més crític per mi de l'expedició, va ser l'endemà, no? El 29. Nosaltres havíem donat la notícia a Catalunya, tothom estava content, les famílies, els amics, i allà estaven passant les hores més difícils, no? L'endemà al matí s'hi va costar moltíssim moure's, molt, però va ser un esforç enorme de voluntat, allò que deies, bueno, si un pèl més em quedo aquí, ja ningú, no, és que no pots fer res, no? Llavors van començar a baixar, hi havia una ampolla d'oxigen una mica més avall, que l'havíem deixat per cas d'emergència, 10 minuts d'inhalar oxigen i començar a baixar, doncs va ser oli amb un llum. A poc a poc van anar agafant una mica el fil de la seva energia, fins a arribar a les 4 de la tarda a l'últim campament, no? Que portàvem pràcticament doncs 36 hores de lluita amb la muntanya. Bé, quan va arribar al campament número 6-7 ja vam pensar, bueno, jo vaig veure realment la llum final del projecte, no? Que podia acabar doncs tots tornant a casa, que és el més important d'una expedició.
No? I tant, i tant.
És quan s'acaba de pujar un cim, oi? El moment que s'arriba baix.
Això. Molt bé, doncs, Conrad Blanc, moltes gràcies per la teva, encara que no sigui presència en l'estudi, però per la teva presència almenys a través del telèfon, i molt agraït per la teva informació, i veure si algun dia ens pots acompanyar aquí i podem, ens podem saludar doncs, presencialment, no?
Sí, doncs ja us agraeixo que hàgiu pensat amb nosaltres, que amb aquest 25è aniversari, molt de gust de poder col·laborar, sento poder-ho no haver-ho fet personalment aquí, però bueno, teniu la meva salutació més cordial, que tinguem tots una bona temporada, que aquest començament de curs i amb empenta que sempre ens ha portat la gent de la muntanya, i fent camí tots amb el nostre cim cada vegada una mica més amunt.
Això mateix. Moltes gràcies i bona nit.
Bona nit a tothom.
Vinga, passo bé.
Bona nit, bona nit.
Bé, doncs seguirem, i ara no anirem tant a la muntanya, això de pujar a l'Everest deu cansar bastant, però el que sí que tenim és la nova incorporació que deia de la temporada, el Pep Acosta, que farà el temps del Pep a una codinenca. Molt bé, doncs, bona nit, Pep.
Hola, molt bona nit.
Benvingut, o ben tornat a la ràdio, que
moltes
ja ho havies
gràcies.
Fet, això, oi?
Sí, 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 sí.
Doncs, tot teu, endavant.
Molt bé, hola, bona nit a tothom. Encantat d'estar aquí amb vosaltres i anem a pel temps. Dir que després d'una festa major amb molta pluja al principi i amb un temps molt agradable al final, comencem una nova setmana amb pluja importants, també. Aquesta setmana, sens dubte, fet més destacable és que el dijous començarà la tardor. I ja se sap, s'escurçaran els dies, cauran les fulles, anirem més abrigats, etc, etc. I ara anem a pel temps. Demà dimarts al matí encara no veureu els paraigües. Serà un dia plujós, però no tant com avui, amb pluges molt més inconexes i no tan importants. A partir de la tarda el temps millorarà i ja es podran anar tancant els paraigües, però no els guardem massa lluny perquè aviat hi haurà canvis un altre cop. El dia més bo de la setmana serà dimecres. Serà un dia esplèndid, molt assolellat, i només veuran 4 núvols inofensius i sense cap precipitació. De cara al dijous, el dia començarà molt de sol i ambient agradable, però de cara a la tarda es taparà ràpidament i es poden tornar a veure paraigües pels carrers. Pel que fa a temperatures, demà seran molt semblants a les d'avui, és a dir, el matí fresqueta i el migdia ambient molt suau. El dimecres i dijous les mínimes seran més baixes, perquè no hi haurà tants núvols, i això ajudarà a que la nit sigui una mica més fresqueta. Però durant el dia el sol escalfarà molt, i les temperatures superaran àmpliament els 25 graus. Per tant, al matí i a la nit un jersei no molestarà, però durant el migdia es podrà anar tranquil·lament amb aigua curta. En fi, bona setmana a tothom, i de cara a dimecres, el dijous tornarem, i si algú vol fer alguna petició que fa algun viatge o alguna cosa pel Facebook, que m'ho digui, i dijous actualitzarem el temps on vagin. Molt bona nit a tothom.
Molt bé, doncs bona nit. I això del dimecres, suposo que t'ho has mirat bé, perquè aquí hi ha una colla el dimecres que van a caminar I si es mullen hi ha budès, eh?
Que no pateixin, que segur que no plourà.
Farà sol. Andorra també farà sol?
També farà sol.
Molt bé, molt bé.
Si no, prepara't el pròxim dia.
Molt bé, bona nit. Ara la Teresa ens farà una presentació del Salvador Rovira, que perquè parlarem d'això dels gossos, del concurs de gossos d'atura.
Hola, bona nit a tothom. No sé si algú recordarà que ara fa un any el Salvador Rovira va venir al programa Anem a la muntanya d'Ona Codinenca per parlar del concurs de gossos d'atura que s'havia celebrat el diumenge anterior. Avui el tornem a tenir amb nosaltres perquè ens parli del que es celebra el primer diumenge, dia 3 d'octubre, a Castellterçol. D'aquesta manera, podem incentivar a tots aquells que els interessi o tinguin curiositat per veure en directe un concurs de gossos d'atura, dels diversos que se celebren a Catalunya. Bona nit, Salvador.
Bona nit, tinguem tots.
Bé,
agrair a vosaltres, a Ona Codinenca, saludar a tots els oients d'ella. Estic content de ser amb vosaltres per explicar-vos el que és el concurs de Castellterçol i de més actes que celebrem aquest any.
Això. Un any més, doncs, us encarregueu d'organitzar aquest concurs de gossos d'atura. Com es presenta el concurs de que se celebrarà aquest proper dia 3?
Bueno, el concurs, esperem que el temps ens acompanyi, que això és fonamental per nosaltres aquest any, ja que abans del concurs, o sigui el dissabte, ja comencem celebrant el que podríem dir els gossos d'atura, inaugurant un monument al pastor a Castellterçol. Uh-huh. Aquesta inauguració d'aquest monument tindrà certa rellevància perquè el monument anirà ubicat a l'entrada mateix de Castellterçol, a la cruïlla d'anar a Castellcí. Com que l'associació del concurs de gossos d'atura és de Castellterçol i Castellcí, s'ha aprofitat de posar en aquell lloc que és la cruïlla de la Castellcí. Uh-huh. Llavors, bueno, un monument encara s'ha de col·locar perquè hi ha molta feina. Constarà d'un pastor, una mica gegant perquè fa 3 metres d'alçada. Per poder-lo construir l'hem hagut de partir per dos i ara farem l'unió al moment de col·locar-lo al lloc. Uh-huh. Llavors, hi haurà les seves ovelles corresponentes que seran un total de 5 ovelles, bueno, 3 ovelles, un marrà i un xai que mama d'una de les ovelles. Yeah. Esperem que podria ser que n'hi hagués una altra sisena, que hi ha un senyor que l'està fent.
I les ovelles estan a escala amb el pastor, també?
Les ovelles estan a escala amb el pastor, sí, sí.
I què medeixen,
doncs? Doncs medeixen 1,20 m d'alçada per 1,80 m, 1,90 m de llargada.
Però això ocuparà una superfície considerable, així, no?
Sí, ocupa certa superfície, però ho tenim molt bé perquè a l'entrada de Castellterçol vosaltres coneixeu que hi ha podríem dir, la caseta dels autobús dels seglers, mm-hmm. o marquesina, sí, o com li diem, la parada d'autobusos. Sí. Anterior a la parada hi ha un espai molt digne i molt maco que hi quedarà...
Està bé, sí que hi ha una mica d'una zona de gespa. Allà.
Ah, això mateix, en aquella zona de gespa. Eh? Sí, sí.
Molt bé. Quants anys fa que s'organitza el concurs aquest de Castellterçol?
Aquest any celebrem el 19è concurs.
I, o sigui, la celebració d'aquest concurs a Castellterçol, de què va sortir? De què ja se'n feien altres llocs i us hi veu aficionar? O de...
Bueno, el concurs es va iniciar per en Ramon Uller, el cel sigui, que ell estava ubicat amb la ramaderia, tenia ramat, i havia vist els concursos a Ribes de Freser i a Castellà de Nuc, uh-huh. i ell va ser el que va iniciar el concurs a Castellterçol. Desgraciadament ell és mort i no hi és, però nosaltres continuem el concurs i amb molta il·lusió, perquè bueno, aquest any fem el del monument. Llavors, seguidament d'inaugurar el monument, fem la rebuda del ramat transhumant de la Talladella, perquè tenim l'avantatge a Castellterçol de tenir un ramat que fa la transhumància, que arribarà a Castellterçol una hora i mitja més tard de la inauguració del monument.
Ah, està bé.
I ve del Pirineu, ve del Pirineu, de la Molina, concretament, uh-huh. del Roc Blanc de la Molina, sí. i el que és el Pla d'Anyella.
Yeah.
i el rebrem a Castellterçol després de la inauguració del monument. Vol dir que també serà espectacular perquè serà un ramat d'unes 1.000, 1.100 ovelles por ahí.
Aquest ramat és un sol ramat o és de diferents propietaris?
No, no, aquest és d'un sol propietari. Això no vol dir que fins a Mollà, durant arribar amb un ramat també que hi ha pasturat junt, el Pla d'Anyella, que han pasturat junts.
Allà, i a Mollà se separen, llavors.
Sí, que aquest és del Miquel Julià, que precisament a Miquel Julià és el que ha pasturat les ovelles durant tots aquests mesos d'estiu a dalt al Roc Blanc de la Molina, ell conjuntament amb algun altre pastor, perquè pasturaven unes 4.000 ovelles.
El concurs aquest, de tota manera, forma part d'un conjunt de concursos que se celebren a diversos llocs de Catalunya, oi?
Bueno, forma part. Esclar, nosaltres, el que és la Federació Catalana de Concursos, no hi som. Però tenim la relació, bueno, la prova d'això és que aquest any a Castellterçol creixerem una mica bastant, perquè fem el primer concurs internacional, però internacional de campions. La relació que tenim amb els altres concursos, tenim un avantatge molt important, que el celebrem més tard que els altres. I llavors, precisament jo diumenge vaig a Dalonyati, al País Basc, que allà se celebra l'últim concurs que sortiran els campions del País Basc. Llavors, els que surtin allà són els que ja farem baixar a Castellterçol. I no solament aquests, sinó que els que actuaran a Navarra, que quedaran campions, també vindran dos d'ells. A França també. I llavors vindrà en Juli Bellot de Castelló, de la Plana, que és un xicot que porta una gossa que és famosa, que se'n diu l'Espurna, molt conegut. I llavors vindrà un tal Miguel Adrobe, de Mallorca, que és el campió d'allà, podríem dir que allà també fan un campionat petitet, però té la seva importància. I conjuntament amb això, actuaran a Castellterçol els 6 primers del Campionat de Catalunya de la federació que ara m'estaves comentant. És a dir, que farem un concurs de 17 pastors de la flor innata del pastoreig. Vol dir que esperem que tinguem bon temps, perquè serà un concurs extraordinari, perquè volem l'habilitat.
Un concurs de campions.
Exacte. Aquí podríem dir que pot arribar a sortir el campió dels campions. Acceptant que hi hagi algun que per dificultats de lo que sigui no pugui venir, però no. Ja tenim concertat que vindran els campions d'aquests llocs.
De què ve el nom de gos d'atura?
Bueno, ara em fas una pregunta. El nom de gos d'atura, doncs, té una lògica, i és un gos que se l'ha destinat a aturar el ramat, sigui d'ovelles, sigui de vaques, aturar el ramat i fer-los creure, en certa manera, el que el pastor vol que el ramat vagi en el lloc adequat. I d'aquí ve el nom de gos d'atura.
És a dir, aturar el ramat
en
un lloc adequat.
Adequat, i no conduir-lo, si és convenient, conduir-lo cap al lloc que el pastor vulgui que vagi.
Quines proves són les que ha de superar el pastor i el gos per tal, doncs, de conduir el ramat en els seus llocs i puntuar, llavors, segons la... Suposo que deu depèn de la velocitat i aquestes coses.
Bueno, depèn molt de la compenetració de pastor i gos, depèn molt d'això. I ara, per sort, doncs faig de jurat en els concursos de Catalunya, he anat a tots. I, clar, depèn del jutge, que el jutge pot considerar, doncs, que en un moment donat té més importància el gos, que és així, segons com, que el pastor, perquè a vegades hi ha pastor que mana amb un gos, que li, ja ho veus que el mana una mica equivocat, i el gos té una reacció molt ràpida, i si el mana equivocat el gos canvia de lloc i millor llavors no condueix el ramat adequat. Això no vol dir que dintre el que són els concursos l'habilitat d'un gos, doncs, poder amb un ramat molt gran actuaria més adequadament que no pas amb un concurs, perquè això passa. Un gos molt hàbil amb un ramat gros, a l'hora de concursar amb un ramat petit, no té l'eficiència, que o és massa ràpid, o es fa moure massa de pressa.
En el concurs, quantes ovelles hi ha en el camp?
Bueno, en el camp, en el moment que actua un gos, el pastor i el seu gos, hi costuma haver un escamot de 25 ovelles. Això no vol dir que en el que és el concurs, doncs, hi han diversos escamots.
Clar.
I depèn molt també dels participants, perquè llavors les ovelles no s'acostumin a fer el mateix recorregut sempre, es van canviant els ramats a base dels participants.
I un gos sol, quantes ovelles pot portar pasturant normal, diguem?
Pasturant normal un ramat gran?
Sí, suposo que això que deu, que bueno, 4.000 ovelles, hi deu haver més un gos.
I tant, i tant, sí, sí.
Però un sol gos, quantes ovelles pot manar?
Bueno, això també depèn molt de l'habilitat que tingui el gos i del coneixement que tingui el gos.
I el pastor també, suposo.
Bueno, ho he vist també inclús, doncs aquí, en el Pla d'Anyella, el pastor dir-li al gos que baixi, que faci baixar les ovelles, i marxar un gos sol, i trigar estona a arribar al ramat i arribar a dalt i fer baixar les ovelles, un gos sol. Uh-huh. Això no vol dir que poder, en aquell moment, a dintre del que és el ramat que fa baixar, també hi ha d'altres gossos, que al veure l'actuació d'aquest, copien amb ell i l'ajuden. Ja. Sí, sí.
Uh-huh. Hi ha uns... o sigui, amb els ramats, hi van dos tipus de gos, oi? Ja tinc entès. Uns que condueixen i uns altres que són els que protegeixen el ramat, oi? Que són un altre tipus de gos.
Sí. Tens tota la raó. Hi ha el gos d'atura, que és el que els fa creure, representa, i llavors hi ha un gos que podríem dir... És un gos gros tipus mastín, català, que aquest el que fa és protegir el ramat. I va amb el ramat com si fos una altra ovella. I ell el que fa és preocupar-se de que gossos que no siguin del ramat, o inclús podem parlar del llop, que ara tampoc n'hi ha tants com n'hi ha.
Ara no n'hi ha, però en el seu temps...
O inclús de gent que vulgui intervenir a moure les ovelles. Uh-huh. El gos defensa les ovelles a mort, aquest gos gros. Sí, i inclús s'han de controlar molt bé, perquè es podien donar casos de que ataqués a la gent per defensar les ovelles. Ja. Però ell va com una ovella més dintre el ramat.
Jo t'he d'explicar una cosa que ens va passar aquest estiu. Vam pujar al Puigmal, sí, i hi havia un ramat de bens i hi havia un gos d'aquests dels que protegeix, no? Sí. I ens hi vam acostar i ens va començar a bordar. I llavors es va acostar per allà un cèrvol o un isard o no sé què era, sí, que per mi estava malalt. El va perseguir i el va liquidar, eh?
Sí, sí, però sí, és el que en diem el mastín del Pirineu.
Sí.
Que abans no,
sí, això és una cosa que vull dir, no vam fer fotos perquè estava molt lluny, però vam estar observant i durant potser un quart d'hora que el va anar a perseguir i el va agafar de seguida. Vull dir, si hagués sigut un isard o així, que hagués estat en condició, no l'hagués agafat perquè corren molt més que el gos, no? I aquest segur que estava fotut, que hauria d'estar malalt o així, no?
Però el va
agafar.
Sí, pot ser, perquè si segurament si hagués estat bé, el gos l'haguera incitat i hagués marxat,
sí,
i tampoc
sí, sí,
l'haguera arribat,
sí,
a matar, sí, o fer-li,
sí,
mal.
Sí, sí, sí.
Bueno, precisament, parlant d'aquest gos, jo tinc un amic que es diu Armand Flaujat, que és de Bord, un poble al costat de Bellver de Cerdanya, que ell es dedica a la cria d'aquests gossos i ensiniestrar-se per introduir-los dintre els ramats que tenen els pastors. És el Armand Flaujat.
En canvi, aquests gossos, a nivell de canalla i ser sociables, també ho són molt, no? Tinc entès?
Sí, sí.
Així com poden, sí, i molt probable, matar-te dins del ramat.
I molt probable que poder amb una criatura que hi anés en el ramat, segurament que poder no li faria res. Vull dir, l'instint el tenen de vigilància, i en casos concrets, doncs sí que es mostren agressius.
Tornem en el concurs aquest, en el concurs de gossos.
Sí, això és important.
Sí. Quines proves passen? Hi ha, per una banda, el pastor que està en un lloc que no es pot moure, llavors hi ha el gos que corre per allà i un ramat. Què ha de fer el gos, o què ha de fer el pastor i el gos amb aquell ramat? Bueno, quines coses han de fer?
Els concursos de la federació, i el nostre també, hi ha una normativa i es compon de dues proves. La primera prova, que es basa en què el pastor ha de fer anar el gos, l'ha de fer creure, el ramat està en una punta del camp. Què li passa al gos? El gos té l'instint d'anar al ramat. Llavors, el pastor, en vez de que el gos vagi al ramat, l'ha de fer creure, fer passar unes banderes, tot i tenint l'instint de voler anar al ramat.
Yeah.
I llavors les banderes les ha de passar correctes. Allò és una puntuació bastant gran, que a vegades, doncs, si hi ha un pastor o hi ha un gos que es deixa dues banderes, pot ser per culpa d'aquelles dues banderes que perdi la classificació.
No.
Llavors, dintre de passar aquestes banderes, el jurat mana al pastor que l'aturi el gos. Ell passa les banderes lleuger per anar al ramat. I el pastor, doncs, li diu, atura't. i o ajeuta, i el gos s'ha de ajeure. Uh-huh. I si ho fa bé, té una puntuació, si no ho fa tan bé, en té una altra. Llavors, el man anar al ramat i li fa pujar el ramat fins al seu, fins a la prop seu. Uh-huh. I quan els té allà, li mana que els encercli, precisament fem una rodona, uh-huh, o de guix, o ja és feta de la mateixa herba, uh-huh, o amb una mica de pals, uh-huh, i els ha d'encerclar al mig. Uh-huh. I quan els té cerclats, el gos l'ha de fer parar i assentar-se o estar quiet, o que es veu que està, que té, que fa parada.
Yeah.
Llavors això també puntua, i esclar, depèn l'estona que també hi està. Després d'això, ha de fer passar el ramat per unes cledes, i el pastor ha de manar en el gos que les faci passar per les cledes, per les cledes. Llavors, esclar, la puntuació també depèn molt si aquell ramat, en vez d'entrar a la cleda bastant directa, o es passa una mica la cleda, la puntuació no és tan bona que no pas un que no deixi passar les ovelles de la cleda i fer-les i conduir-les pel puesto que les ha de portar. Llavors, aquesta és una de les proves, i els pastors que queden més ben classificats poden anar a la segona prova. Els que ja no queden ben classificats, a la segona prova ja no participen. Yeah. Llavors, esclar, la segona prova, si per exemple en un concurs hi han 14 pastors, el cas que serà aquest any a Castellterçol, el dia 3, d'aquests 14 pastors, doncs segurament que la segona prova un màxim de 6, 5, 6, 7 pastors passaran a la segona. No. Els altres ja n'hi passen.
Sí, sí, sí. Quin tipus de gos utilitzen? Vull dir, són el, o sigui, per aquestes proves de concurs s'utilitzen el mateix tipus de gos que realment després s'utilitzen en els ramats grans i així?
Sí, sí. Ara sí, representa sí. El que passa que nosaltres aquí tenim un petit problema, i no nosaltres, sinó aquí a Catalunya, que el gos d'atura s'ha deixat una mica de fer-li fer aquesta feina. Yeah. Perquè es va introduir aquí un gos que es diu el Border Collie, uh-huh, que el van introduir en cert moment, que costa menys d'ensenyar, i és clar, els pastors què es troben? Al costar-los i menys d'ensenyar, el que fan és treure aquest gos, perquè els hi costa menys temps.
Sí, sí.
Però està super comprovat, precisament aquest any, a l'Hilari Novillo de Sant Padó, que treu una gossa que es diu Sila, que és de gossa d'atura, que ja està fent la feina tant o més bé que els altres, i està comprovat que un gos d'atura sí surt bo, gos d'atura, i parlant de gos d'atura, parlo del gos d'atura català.
Català, sí, aquest pelut, eh?
El pelut. Aquest, doncs, si surt bo, surt millor que els altres.
Ja, ja, ja. Molt bé, doncs, doncs bé, se'ns està tirant l'hora a sobre, falten pocs minuts per les 11, i doncs des d'aquí encoratjar doncs, a tothom que tingui algun interès en això, en el concurs aquest i així, doncs que bé, que el tindrà molt a prop, només ha de pujar a Castellterçol el diumenge dia 3. A quina hora serà això?
El concurs de gos d'atura sempre és a 2:15 del diumenge, dia 3.
Molt bé.
Però l'inauguració del monument serà a 4:45 de la tarda, i seguidament de l'inauguració del moment serà la rebuda del ramat, que això també serà espectacular, perquè unes 1.000 ovelles passaran pel camí ramader antic i passaran per dintre el poble de Castellterçol.
Doncs aquí, ja ho vam dir l'any passat, ja ho repeteixo, aquest club que tenim d'Ona Codinenca en els micros estarà entre el ramat.
Molt bé, estupendo.
Si ho lliguem.
I jo el que vull dir a la gent, que si tenen ocasió que vinguin, que espero que disfrutaran molt, que seran ben rebuts, i que, bueno, que veuran l'actuació dels millors gossos i millors pastors que hi ha actualment.
Molt bé, doncs pujarem a Castellterçol, i fins aquí el primer Anem a la Muntanya de la temporada 2010-2011, i ja heu vist que ens ha passat l'hora volant. Espero que tots els programes passin igual, que de fet va ser igual que l'any passat. Fins dilluns que ve, a reveure, i anem a la muntanya.
Bona nit a tothom.